La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Va, gairebé 8 minuts que passen de... 8, he dit, avui? Perquè estava en aigua. 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui ens parles d'un filòsof d'aquells que val molt la pena.
Sí, sí, jo crec que sí.
Sí?
A més, avui estic content. Avui és un dia molt camusià, perquè he vingut aquí i per primer cop no hi ha núvol. Avui fa sol.
Perdona, és el primer dilluns que vens i no hi ha núvol?
Des de fa 2 mesos, jo crec,
Sí?
Sí, sí, sí. Per què creus que estava tan cínic? Això no és gratuït, saps?
Albert Camus.
Albert Camus.
Qui és Albert Camus?
Albert Camus, doncs, és un pipiolo, no és broma. És un
dels... És que et falta respecte.
És un Premi Nobel de Literatura, comencem per aquí, va. Anem a tractar-lo amb el respecte que mereix. I, com sempre dic, a part de ser poder un dels homes més atractius del segle XX, un gran fumador i un gran... una persona que prenia molt tabac, ai, prenia molt cafè...
Sí.
És conegut...
Una coseta absenta, també.
Sí, també.
Allà, de l'època.
Sí, diguéssim que eren coses de l'època, no? Conegut especialment per diverses obres. Jo crec que potser l'obra més sonada és L'Estranger, no? Jo diria. Juntament amb La Peste, jo crec. Són les dues, sí? Les seves obres més conegudes. I en el camp filosòfic és especialment conegut pel mite de Sísif. No, posteriorment també publicaria L'home revoltat. I és una d'aquestes figures enigmàtiques que ha tingut, jo tinc la sensació, com una renaixença aquests últims anys. No sé, crec que és una percepció meva,
Poder? Sí?
Sí, és curiós. O sigui, la primera, en català, es publica l'any 67, la primera edició a proa, juraria, de L'Estranger, traducció, per cert, de Joan Fuster.
Home.
Anem a dir-ho. És una... Albert Camus és un d'aquests autors que és molt disfrutable tant en castellà com en català, les dues traduccions. Clar, aquí, Joan Fuster, doncs, és un traductor, que un autor que s'hauria de llegir, no?
Sí, tant.
I és un intel·lectual... És potser una d'aquestes figures com del món intel·lectual francès, no? Molt sonades, molt conegut per la polèmica que va tenir amb Jean-Paul Sartre. I nascut a Argèlia, no? Pare francès de l'època en què encara era colònia Argèlia, i mare menorquina, més o menys, diríem.
Què vol dir més o menys?
Perquè mai, o sigui, no és una informació que es pugui tenir de manera sòlida, però diríem que menorquina. Com a mínim l'àvia segur, l'àvia parlava amb maonès. Maonès,
sí, pot ser, de Maó.
De Maó, sí. El dialecte concret de Maó, i només parlava aquell idioma, visquin a Argèlia. Bé, Albert Camus, en un aspecte filosòfic, que tant a les seves obres de teatre com a les seves novel·les, és conegut per la filosofia de l'absurd, no? Moltes vegades s'acostuma a dir que és un autoexistencialista, però crec que és erroni d'això. Per què? Perquè la filosofia existencialista, com ha aparegut aquí més d'una vegada, és una filosofia especialment... hi ha diversos autors, no? Que potser els més sonats serien Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir i Iris Murdoch, que jo crec que serien els tres més coneguts, juntament amb l'absurdisme teatral, que seria Samuel Beckett i de més. Però Albert Camus és absurdista i no és existencialista perquè no fa una filosofia ontològica, no està dintre dels postulats existencialistes. Té molt a veure, per què? Perquè és una filosofia del període, diguéssim, mitjans pre, durant, post Segona Guerra Mundial, aquells anys on hi ha una crisi profunda a Europa, una crisi, tot el segle XX, no? Al principi del segle XX, a Europa hi ha una crisi de caràcter espiritual, moral, intel·lectual, no? I tota aquella filosofia d'aquella època busca un sentit. No? Busca, hi ha com la caiguda de la metafísica clàssica, hi ha una caiguda dels antics sentits, dels grans relats, i totes aquestes filosofies busquen d'alguna manera trobar un sentit. No? I en aquest sentit sí que són molt similars, són post-nietzschianos.
La metafísica ha sortit moltes vegades en aquest programa i sobretot en aquesta secció. Existencialisme i metafísica són sinònims?
No. La metafísica és un camp d'estudi filosòfic, és una disciplina filosòfica, com podria ser l'ontologia o l'epistemologia o l'ètica. Neix, el nom de metafísica ve, això, petit comentari, jo crec que és interessant per... Mira, si voleu al sopar de Nadal, crec que és divertit de dir això. La metafísica és una metafísica perquè són tots uns... Aristòtel, quan escriu, no? Escriu molts llibres, no? La retòrica, la física i a més. I la metafísica és tot un seguit de llibres que el primer recopilador que hi ha no sap ben bé on col·locar-los, i són els que estan més enllà de l'estanteria de la física. Val. O sigui, metafísica vol dir els llibres que estaven més enllà dels que no sabien col·locar-los, i com anaven més enllà, això és, i per això d'aquí ve el nom de metafísica.
Estic veient 80 cunyats apuntant ara
Exacte.
Mateix el que diu l'Eo Espluga perquè surti això als dinars de Nadal.
Quedareu molt bé, jo crec, no?
Sí,
abans
sí,
de fer un
sí,
comentari fora de lloc, doncs es pot dir això. I llavors, per què Albert Camus jo crec que té un ressorgiment, i per què crec que és una figura a reivindicar, i crec que és una figura de la qual ens hem de reapropiar. Uh-huh. Ara aniré per parts.
Vale.
Primer, crec que és una figura que pot tenir com un cert ressorgiment, sobretot és bastant conegut entre la gent jove, Albert Camus, potser dels autors del segle XX, jo crec que és el que més, perquè és una filosofia i un pensament més que una filosofia que està molt centrada en la pregunta... Bueno, diguem-ho clar, no? El mite de Sísif comença amb la primera... El primer pàrraf diu el següent, no? Només hi ha un problema filosòfic realment important i és el suïcidi, no? O sigui, comença directe...
Patapam.
Patapam, no? Vull dir, la vida té sentit ser viscuda o no?
Uh-huh.
No? La resposta serà que sí, evidentment.
Sí, home, sí.
Si no, potser no seria un filòsof tan vitalista.
Exacte.
I diguéssim que és un filòsof que es preocupa per les qüestions vitals, no? Uh-huh. En aquest sentit, a mi m'agrada pensar que és un filòsof del sentit comú. És a dir, és un filòsof que dona per fet moltes coses, que la filosofia... té un realisme del sentit comú, que es diu, no? Que dona pel fet que el món existeix, que la realitat és més o menys objectiva, que es pot conèixer, uh-huh. que hi ha certes coses que es poden arribar a obtenir informació i parteix uns postulats no demostrats, però que diguéssim que són del sentit comú, no? Bé, després, per què crec que ens hem de reapropiar d'Albert Camus? Albert Camus és una figura que jo crec que, donat pel conflicte que té amb Jean-Paul Sartre dels anys 50, pel motiu d'Argèlia, de fet,
uh-huh.
D'alguna manera és una figura molt reivindicada pel liberalisme clàssic, no? Perquè sempre és una filosofia de la llibertat, té certs dejes llibertaris, de no acabar-se de definir excessivament políticament, però jo crec que Camus és molt més que això, no? I no se li ha de donar...
Tu ets camusià, perquè clar...
Bastant. De fet,
sí?
Camus l'he escollit per diversos factors avui, però un d'ells és que, com és l'últim programa de l'any, d'alguna manera és com... Ara faré alguna mica pompós o filosòfic, que és...
Tira.
Tot principi no deixa de ser un final, i d'alguna manera, per mi, Albert Camus és el primer autor amb el qual m'obsessiono amb la filosofia, és el primer.
Sí?
És el primer, correcte.
Wow.
O sigui, la meva com obsessió amb la filosofia neix a través de llegir Albert Camus. No?
Obsessió,
Obsessió, sí, anem a dir-ho clar.
Sí?
Sí, evidentment, només faltaria. Si no, no estaria aquí.
Obsessió de la bona.
Bueno, això que li preguntin al meu estat interior, no?
Vale.
Que li preguntin les meves emocions. Bé, doncs, Albert Camus, així ràpidament, si us interessa la filosofia, jo recomanaria llegir primer de tot El mite de Sísif, abans que l'home revoltat, que és un llibre que crec que és bastant assequible, i és un llibre que està molt bé per començar a llegir filosofia, jo crec, no?
Uh-huh.
I en aquest llibre planteja la seva filosofia, que és la filosofia de l'absurd. La filosofia de l'absurd és realment... bastant, a nivell general, crec que és bastant fàcil d'entendre. És una filosofia que entén que el món no té un sentit a priori. És a dir, que la realitat no té sentit. No? I el ser humà té un conflicte fonamental que és que crida pel sentit i l'univers calla.
Ara ja començaré a fer preguntes. Si Albert Camus creu que hem de deixar de buscar el sentit del món... No? Entenc?
Ell no entén això. Ell creu que el món no té sentit.
Val.
No que no l'haguem de buscar.
Aquí anava.
Aquí va la qüestió.
Aquí anava, que si no, sonava molt a m'estic carregant la filosofia, que en definitiva és el que busca, el sentit.
Exacte. La cosa de Camus és que a priori pot semblar nihilista en aquest sentit, però és molt interessant veure com li dona la volta, no? Perquè per Camus, diguéssim, la manera d'estar absurd del món és la rebeldia.
Vale.
No? I és precisament, el sentit vital és una rebeldia en contra de la falta de sentit, i aquesta rebeldia es du a terme, es desenvolupa, construint un sentit vital. Uh-huh. És o sigui, Camus entén que com no hi ha uns sentits, som lliures de generar un sentit.
Uh-huh.
I la nostra tasca vital és precisament entendre que les convencions són convencions, que la moral són convencions, i que som lliures de desenvolupar un sentit i de fer... de la nostra vida una rebeldia en contra de l'absurd.
Uau.
I això crec que és una imatge molt potent. Per què parla de Sísif? Per què és el mite de Sísif? No? El mite de Sísif crec que és molt conegut, no? És aquell condemnat que cada dia puja una roca davant de la muntanya i cau, no? I torna a començar. No? És una imatge bastant dura, jo crec.
Sí, sí, sí. No? Quan és just a punt d'arribar a la cima, patapam.
Patapam. No, no, arriba i torna, i llavors torna a començar. I està constantment, doncs, per Camus, no? Enigmàticament, és el referent. Per què? Perquè de manera sublim, jo, al meu parer, sí. El mite Sísif es tanca amb la frase hem d'imaginar Sísif feliç. No? I dius, ostres, crec que és una imatge molt potent, que últimament m'agrada pensar-la més que hem d'imaginar, l'hem de recordar. Hem de recordar Sísif feliç, no? Perquè crec que d'alguna manera és dins nostre, no?, aquest Sísif. I la gràcia d'aquest Sísif és que, si bé és cert que la vida humana és una repetició absurda de pujar constantment la mateixa muntanya per tornar a començar una altra vegada, tenim la capacitat de pujar aquesta muntanya amb un somriure. És a dir, nosaltres la rebel·lia en contra els déus, Sísif és una condemna el que li passa. Sí. O sigui, els déus l'han condemnat a pujar cada dia la mateixa muntanya. Llavors, en contra de la condemna dels déus o del món, que és la falta de sentit, jo somric i tinc sentit. I d'aquesta manera, la vostra condemna no val res. La vostra condemna és la meva benedicció. Mm. No? Li dones la volta completament, no?
L'optimista, Camus, eh? No?
Podem dir? Perquè no. És dur de llegir, Camus. O sigui, sí? Sí, sí, vull dir, és, més que optimista, és vitalista. Vull dir, és com Nietzsche en aquest sentit. Mm-hmm. No són autors que tinguin una, que un... No té un pensament màgic o un pensament positiu. No, no, t'està dient. No, no, precisament. De fet, hi ha frases, per mi, brutals, que són com la llibertat és la falta de consciència de les cadenes. Vull dir, això no és que sigui molt optimista, aquesta frase.
Uf.
Però clar, però la idea de Camus és que fins que no entenguis que tens unes cadenes, no les podràs trencar, vull dir. Això és fonamental, no? I tot aquell que es pensa que és lliure, sense haver passat per aquí, està profundament encadenat, no? Vull dir, està a la caverna.
Sí.
I l'interessant de Camus és que, en el que vull dir que és un filòsof del sentit comú, és que ell entén que això passa a la vida quotidiana i passa a la vida pràctica, no? Que és el moment de l'autoconsciència.
Val.
No? Camus parla de com hi ha un moment on hi ha algo falla. Que, això ho parlàvem de Heder un dia, de la cadena de l'automatisme, no? Perquè Camus entén que la vida és un automatisme, no? És una cadena automatista, una actua sense ser allò de... la gran part de les accions del dia podríem dir que no les fa ningú. Hi ha un moment on un té un instant de lucidesa, no? On, que és on neix la pròpia autoconsciència, on entén que és un individu lliure i li ve l'angoixa, evidentment, eh? Vull dir, aquí ves on ve l'angoixa, perquè entens que ets responsable de la teva pròpia vida. I en aquest moment de lucidesa, no? A mi sempre m'agrada pensar en el transport públic. No sé per què, sempre penso en el transport públic, en estar al tren, estar al metro, o el que sigui.
En hora punta.
En hora punta i estar allà assegut i dir, què estic fent aquí? O sigui, què faig aquí? Vull dir, de cop com adonar-se'n al complot social que hi ha muntat, no? I és el que diu Camus és com... I en aquest moment és on t'adones que no té sentit res. En l'instant de lucidesa. Però l'esforç de Camus és un esforç per viure la lucidesa. Per la rebel·lia és esforçar-se per no abandonar-se a l'automatisme i dir no. Això no té sentit, penso evitar aquesta falta de sentit dotant-la d'aquesta manera de sentit.
Viure malgrat l'absurd?
Exacte. I més, aniria més enllà. Viure més que malgrat l'absurd, viure reivindicant l'absurd.
Val.
I això és molt interessant
com
perquè...
Com Sísif.
Com Sísif, exacte. Per això podríem dir que hi ha un cert hedonisme llibertari aquí. O sigui, a mi crec que hi ha cert hedonisme llibertari. I lo interessant de Camus com a autor és que és un d'aquests autors que entén que moltes vegades per explicar les coses filosòfiques la millor eina no és un assaig. No? O sigui, Camus és un dels autors més cèlebres del segle XX i tan sols va escriure dos obres filosòfiques, només. Dos llibres, que són llibres, dos llibres molt curtets, que és El mite de Sísif i L'home revoltat, ja està. Tot el que més són obres de teatre, contes i novel·les. Però és curiós veure com en el seu pensament queda molt més ben plasmat en les seves novel·les i en les seves obres de teatre, especialment crec que l'obra més clara per veure com s'entén l'absurd és Calígula. L'obra de Calígula, no? Calígula jo, que té una imatge potentíssima, no? Que és aquest emperador romà que representa el poder absolut, representa la possibilitat, pot fer el que vulgui, que vol la lluna, s'ha enamorat de la lluna, no? I l'absurd és que vol la lluna. I tothom li diu, però què fas que vols la lluna? Però... I llavors comença a actuar de manera com aparentment oligofrènica i caòtica, però va demostrant la falta de sentit a totes les convencions socials. No? O sigui, per quin motiu un cavall no podria ser senador? O sigui, realment, pensem-ho bé, o sigui, per què una persona ha de ser senador? No? I comença a fer totes aquestes bogeries i d'alguna manera demostra que, de fet, tot allò que entenem que de normal té sentit és precisament no veure... Que no tenim aquesta lucidesa per entendre que són convencions, que no són fets a priori, no? Ara bé, quin és el problema de tot això?
Ai.
El problema és això, hi ha diversos problemes, jo crec. El primer és un dels problemes que planteja Dostoyevsky, que Dostoyevsky, potser una de les seves obres més cèlebres, que és Els germans Karamazov, hi ha un diàleg molt conegut on diu si Dios no existe, todo está permitido. No? Que és una frase bastant potent. No? És a dir, si no hi ha, entenent a Déu com, si no hi ha un principi últim moral, què regeix la moral?
Hi ha una regla de la moral.
Exacte.
No?
Si no hi ha un principi, algo metafísic, és a dir, si no hi ha una finalitat, no hi ha un fi metafísic, com pot existir la moral, no? Clar, és un problema que té l'absurdisme. Com fonamentes una moral des d'aquesta perspectiva? I una de les altres idees és com no causa un individualisme radical.
Clar, transformat una mica la pràctica teòrica, si m'ho permets, ara sí que em posaré jo absurd, però vaja.
Fot-li.
Camus deu ser una mica l'anarquista de la filosofia.
Clar. I d'aquí ve el conflicte amb Sartre, de fet. No, Sartre, gran rojo, diguéssim, comunista, sí. Reivindica la revolució... Clar, Camus diu, jo no sé què fer aquí, no? Perquè, clar, té una perspectiva molt bàsica de l'anarquisme més llibertari, que és entendre que... És una cosa que si vols parlem un altre dia, que és el trilema d'Agripa, que ja parlarem un altre dia, perquè ara seria molt llarg,
sisplau.
Però és entendre que jutjar moralment més enllà d'un mateix és jugar a ser Déu. És a dir, jo mai podré saber... O sigui, al final, qualsevol judici moral que jo pugui fer sobre tu, per exemple, estic donant per fet que ho puc conèixer tot sobre tu. Vull dir, és radicalment paternalista, per això els anarquistes no creuen en l'Estat, perquè és algú anarquista, és algú paternalista per definició, no? Podríem dir. Però clar, és molt interessant veure com Camus fa un canvi entre el mite de Sísif, que és el que jo estava plantejant ara, i l'home revoltat. No? Perquè clar, Camus, diem, individualista, però clar, és una figura fonamental a la resistència francesa. Vull dir, es juga la vida publicant, el combat, publica durant la Guerra Civil, està a la resistència activament, vull dir, es va jugar la pell per combatre el nazisme, no? Per tant, tampoc és que sigui un tio que estava allà preocupat amb les seves paranoies a casa seva, vull dir, actua socialment.
Sí.
El que passa és que és molt interessant, a mi sempre m'agrada pensar, quan vaig estudiar, jo he estudiat, és l'autor que potser més en profunditat he estudiat, i vaig voler estudiar per què hi havia aquest canvi, o sigui, per què de cop d'una manera poètica, podríem dir que passa d'entendre que hi ha un Sísif sol a entendre que som un col·lectiu de Sísif pujant muntanyes. No? O sigui, per què es dona aquest canvi? Doncs es pot rastrejar d'alguna manera, això és una hipòtesi, vull dir, no. Camus, hi ha un moment on té fills. I aquí hi ha un canvi radical filosòfic.
Sí, eh? Es torna menys individualista? Sí, és que ho era.
Clar, ell realment mai havia sigut individualista, no? Mai representa el personatge... El Merceau, es diu? El de l'estranger. O sigui, tampoc és... Mai va acabar sent tan radicalment individualista. Però, d'alguna manera, ell entén que la revolta, quan l'home revolta t'explica la revolta, és precisament la capacitat de donar la pròpia vida en nom d'un col·lectiu, no? I Camus es pregunta per què succeeix això si d'alguna manera no podem entendre el sentit dels altres, no? I clar, és molt interessant veure com... Jo crec que d'alguna manera el veure els seus fills, no?, i entendre una relació estranya amb la paternitat, d'alguna manera entén que poder... no estem sols pujant la muntanya, no?, sinó que pugem la muntanya sempre en grup, no?, i que ens hem d'imaginar feliços pujant a la muntanya sent un Sísif col·lectiu, no? Que és una imatge que jo crec que és bastant més interessant.
Una mica com ballar, eh?
Com ballar?
No?
Ara estic perdudíssim,
tots pujant a la muntanya.
Exacte. Allà fent invasió rural, no? Invaint els pobles de Catalunya. Algú molt de pixapins, de fet.
Sí.
Perquè, sisplau, no feu això, o sigui, entendre... No hi ha res més de Sísif, jo crec que han agafat l'estació de Sants, que és el que faré jo ara. O sigui, crec que és un acte... O sigui, li recomano a algú que vulguis viure l'experiència de Sants pujar en hora punta les escales mecàniques
ara.
De Sants. Vull dir, allò sí que és un repte, no?
Quan dèiem filosofia mil·lennial, el dèiem això.
Ens referíem exactament a això. I, ui, no sé, és que hi ha altres coses a dir, Camus. Mira, una cosa que abans
de tancar... Deixo dues.
Dues.
Sí.
Faré una i encara gràcies. No, és broma. una de les coses que sempre més m'ha agradat de Camus és precisament la llum. No? El meu text preferit de Camus és el prefet, el primer que escriu, que és el revés i el dret, això en català, el revés i el derecho, que són 30-40 pàgines, escrites amb la seva junta, espectaculars, que després serà el que ells convertiran en la novel·la de El primer hombre, que és l'últim, que és el manuscrit que troben quan té l'accident de cotxe. Camus és molt interessant perquè d'alguna manera que hagi llegit L'estranger ho sabrà. sempre acaba definint la psicologia dels personatges i com tot el que passa a través de l'entorn, no? A través de l'atmosfera. Són descripcions carregades de densitat. És molt curiós. Hi ha una obsessió amb la llum? Una obsessió amb la llum mediterrània, especialment. És un autor molt mediterrani, Camus. Per això l'hem de reivindicar, també. És un autor mediterrani. Jo soc equip mediterrani. O sigui, jo crec que la supremacia de l'oli d'oliva. O sigui, això és un fet. I llavors, podríem dir...
La supremacia de l'oli
d'oliva. De l'oli d'oliva davant la mantega.
No, m'agrada molt això.
Jo estableixo un tall epistèmic a Europa. No. Entre l'oli d'oliva i la mantega per cuinar.
Ara.
És un tall. Sí. Això és la cultura, diríem.
Val.
I el propi Camus...
Sí.
De manera molt, molt maca, quan escriu, quan prologa ja de gran, quan li donen el Premi Nobel, no? I fa el discurs de Suïssa, quan prologa Al revés i al dret, a l'hora de publicar-lo, perquè és un text que no es publica fins que ell és gran, es republica, bueno, hi ha una edició molt petita que no es troba, però es publica, diguéssim, a Gallimard, no? A la gran editorial francesa, on diu algo perquè per mi és preciós, que diu algo així com: si jo vaig poder suportar la pobresa màxima, perquè clar, Camus era radicalment pobre, o sigui, va poder accedir als estudis perquè va tindre un professor i va accedir a una beca, vull dir, és una persona de, no de classe baixa, sinó de pobresa absoluta, i de fet una de les reflexions més brutals sobre la pobresa que he llegit mai. Diu: si jo vaig poder suportar aquella pobresa i sempre em vaig sentir ric d'ànima i de cor, i em va ensenyar que la pobresa no ho era tot, era precisament la llum d'Argèlia. O sigui, la llum del mar i de banyar-me al mar em va ensenyar que la pobresa i la riquesa no ho era tot. Ara bé, tampoc em va... Però la pobresa em va ensenyar que la llum no ho era tot, també. No? I llavors sempre hi ha com aquesta relació tan potent, no?, entre el que Camus entén, que és la pobresa, que és la manca d'història, no? Perquè, de manera molt, molt dura, el primer home que descriu la seva infància, és molt heavy veure com ell se n'adona que el pitjor de la pobresa és la manca d'història, que és el dia a dia, no? I amb això ja tanco.
Tenia raó, una.
Eh?
Tenia raó.
Era una, veus? Una ja t'he avisat, jo ja t'he avisat.
Va, anem al tuit del Leo. Anem al tuit del Leo. El passat 16 de desembre va retuitejar una opinió sobre els teus vídeos que parlen, òbviament, de filosofia. I l'opinió deia el següent. Intentaré fer-ho sense riure.
És que és sublim. Aquest text és sublim.
Ortega y Gasset... He dit sense riure. Ortega y Gasset son un solo individuo y me pareció escuchar que dijo el dúo filosófico.
Correcte.
Sí, hi ha tantes coses a destacar en una sola opinió i en una sola frase.
Primer, jo no conec Ortega, el caset d'Ortega, aquest tema no el conec.
Tampoc.
Em sembla un temazo.
Tampoc.
Però, sí, és com dir Miquel Martí Pol, el trio poètic. El trio poètic, no sé. Ojalà, tant de bo algú em comenti. Perdona, Leo, t'estàs equivocant aquí.
Jo et juro que havia escoltat en unes declaracions, i dic declaracions perquè era un vídeo, un àudio, etcètera, la famosa escritora Saramago. Això no és broma.
Això és real?
Això és real.
Saramago, no?
Saramago.
Hombre, l'hombre duplicado. Veus? Sara i Mago. Tenim l'hombre duplicado.
Veus? També.
Però et sorprendrà la quantitat de comentaris que hi ha així, eh? Són
és que m'agrada molt, perquè és una mica el comentari de la caja del gato de Redinger.
Sí.
És una mica, eh? Comença el comentari dient Ortega y Gasset, que són un solo individuo.
Deixem-ho clar. Per si algú dubtava.
En fi, escolta, saps que sempre quedem amb una música, no?
Sí.
I saps que sempre hi ha gent que confon Bona nit i pantalons?
Com?
No sabies això? Que hi ha gent que confon Bona nit i pantalons?
Ai, és una d'aquestes bromes que em diràs una cosa soez.
No. Ah, vale.
Soez, el rotllo típica... Bueno, és igual.
No, hi ha gent que confon Bona nit i pantalons i t'ho expliquen ells, els Amics de les Arts.
El seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu mare mai haguessis aprovat, que està content.
Anava a posar alguna música d'aquestes que penges tu a vegades. Però són molt rares, eh?
Sí,
però la música molt estranya.
M'agrada l'electrònica experimental i coses així.
Experimental. Sí. Sí, penjat una... Qui vagi al tuit de Leo Esplugas, seguiu-lo, que val molt la pena. A part dels vídeos que penja, no ho dic en sèrio, val molt la pena.
És el meu descensor de la locura explicat.
A tope, eh? Veurà que l'última música que ha pujat són una capsa de sons estranys que estan molt bé.
A mi em dóna molta pau.
Sí?
Sí.
A mi em posa nerviós, allò, eh?
És la gràcia, no?
Com es diu aquell grup?
És que jo no sé qui comparteixo molta música. No sé, vale. Que, no sé si ho sou Tecre... Ah, no, és un tema nou. De fet, és de la francesa.
Sí.
És de la francesa.
Sí.
Crac,
sí.
Un crac. Un sí? crac que fot música. És d'aquí a Barcelona, a més. Una, no és de Barcelona, dic, és de l'Extra Radi.
Sí?
Música en català experimental, clar que sí.
Un dia el portarem.
Un dia el portarem.
Aquí, eh?
Seria
a la secció de filosofia.
Seria espectacular, sí? Portar la francesa, la veritat és que sí.
Un dia ho intentarem. Leo Espluga, com sempre, gràcies.
Un plaer.
Tornem al 2023,
Ostres, quina ansietat,
Més filosofia. Ansietat, sí?
Sí, no?
Sí?
Això implica un any més estar viu, eh? Això costa.
Uau. No, a dir, filosòficament, com encara aquest 2023?
Amb esperança. Anem a dir-ho, va.
És l'any de l'esperança?
Sí,
sí. Quedem així, que m'agrada.
Serà un bon any.
Gràcies, Leo. Fins l'any que ve, que vagi molt bé.
I que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys, amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català. I fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantaló.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:15 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres amb Mercè Raga.
De lo el que surts de mi aquesta nit.
The Tietz presenten la seva nova cançó, De lo el que. El duet del Maresme narra una bonica història en forma de caramelet ben embolicat per assaborir-la a poc a poc. The Tietz, De lo el que. Una història on tots ens podem sentir més que identificats, llançar-se a la piscina per algú i fins i tot apostar-se quelcom a fer la bogeria més gran per amor.
De lo el que, de lo el que.
The Tietz. De l'1 al què. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dilluns són... Òpera rock a la caravana de Ràdio Estel.
I com cada dilluns, és un plaer saludar-la amb ella, Maria Boronkova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda. Contenta de ser-hi.
Avui portes una meravella.
Jo crec que sí.
Sí.
Sí, saps què passa?
Estic molt contenta. Et ballaré per aquí, eh?
D'acord.
T'ho juro.
O sigui, et puc gravar?
No.
Llàstima. No, vinga, va, som-hi, perquè us porto una qüestió nadalenca.
Sí.
Que ho he aprofitat una mica vilmente. Correcte, és correcte. Per què? Perquè es tracta del meu compositor preferit de tots els... tots els temps.
Ara.
Em fascina la biografia. Musicalment, o sigui, em toca literalment totes les tecles. Ploro, ric, m'enfado. Tot el que em pot passar amb ell, sí. Me'l poso sempre.
Veus?
Un bon dia, un mal dia, estic enfadada, sempre. A més, si jo pogués tenir el superpoder de tenir un senyor que composés la meva banda sonora, de saps allò, et lleves pel matí, te'n vas a dormir, t'enfades, i hi ha música sonant de fons, que això ens passa a tots, doncs me l'hauria de compassar ell. I és Piotr Ilich Tchaikovsky.
Et t'ho deia, abans d'entrar amb la secció d'avui, et deia, és preciós aquest vals, però preciós, un clàssic de cap d'any, i que tothom acostuma... Tothom, dic, tothom,
molta,
però
moltíssima
molta
gent de
acostuma a dir allò de... Ah, mira que magnífico Strauss. No!
No és.
No,
no
és.
És Tchaikovsky, però és que passen moltíssimes peces de Tchaikovsky que la gent diu... Ah, sí? I dius, me cac un dena. Sí. Això no pot ser, ja n'hi ha prou d'aquest color. Parlem de Tchaikovsky.
Reivindiquem-lo.
Lo amo fuerte. Vinga, va. Per què ho he triat i per què dic lo del Nadal? Perquè per mi, per definició, el Nadal és literalment el trencanous.
Ara.
Perquè si jo no veig el trencanous o no escolto el trencanous, ni és Nadal ni és nada.
Correcte.
Vale? Per què? Pensa que jo vaig marxar de Rússia l'any 92. Jo tenia 5 anyets. I de la Rússia que jo recordo, a dia d'avui no em queda pràcticament res, ni l'estil de vida, ni la forma de pensar, ni tan sols els edificis on jo vaig viure i créixer, tampoc no hi són.
Tampoc,
Els van enderrocar perquè eren construccions comunistes. Clar. I s'han anat a la porra. És a dir, quan jo vaig tornar per última vegada en allà, que tenia 14, no quedava ni rastre dels meus records, i això és molt impactant.
Sí, no?
Perquè tot allò que recordes, de cop ja no hi és.
Clar.
No ho pots percebre, la sensació d'anar als súpers i que estiguessin mig buits.
Existeix només a la memòria.
Claro, no existe, solo está en mi cabeza. Mm. Els cotxes de l'any de la picó, les cafeteres pels carrers, no hi eren. Fins i tot el caràcter dels moscovites era completament diferent, perquè abans sempre han sigut seriosos, austers, però sempre eren com familiars, acollidors. No, ni rastro.
Re.
Una borderia, un hastío de vivir, que jo deia, però ¿dónde, qué es esto? ¿Dónde está mi Rusia? ¿Dónde está mi Rusia? Sí. Però... hi va haver-hi una cosa que sí que es va mantenir bastant intacta. Amb certa decadència, cert, però bastant intacta, sobretot a nivell d'esperit i d'art. I era el Gran Teatre Bolshoi.
Home.
Esclar. Què passa? Els meus pares hi treballaven. I gran part de la meva infantesa jo la passava entre aquelles parets.
No, de veritat.
Evidentment, jo estava tot el dia colant-me a la secció de trets o a la secció de vestuari, robant espases, posant-me barrets estrambòtics i corretejant pels passadissos.
Dels millors teatres del món.
Clar, i jo em vaig criant allà, i era com l'última brizna de mis recuerdos que sigue intacta. Sí, i evidentment era juliol, però hi havia el trencanous programat i vaig dir ho he de fer, o sigui, ho necessito. Amb la qual cosa, aquest trencanous per mi és super especial a molts nivells. Forma part dels últims records que em queden i que em queden vius i continuen sent reals de tota la meva infantesa i de tot el que al final sóc a dia d'avui, perquè probablement jo vés a saber el que seria.
Que xulo això que expliques, Maria, de veritat.
Pues mira, és molt personal, però perquè
em toca
la fibra.
Està molt bé.
Així que, bé, com hem de parlar de Nadal i hem de parlar d'hivern en general, doncs us explico els orígens d'aquesta fantasia nadalenca, perquè no he venido a hablar de mi libro, sinó de Tchaikovsky.
Del libro de Tchaikovsky.
Correcte.
Va.
Mira, per un cantó tenim el conte original de, atenció, Ernest Theodor Amadeus Hoffmann.
Que no és el que feia pastissos.
És un novel·lista i escriptor de contes alemany bastant famós, bastant tèrbol, si m'ho permets. Els seus contes sempre tenen un puntillo allà de dir, que senyor. No t'has fixat que he dit Amadeus?
Sí.
Saps per què s'ho va posar? Perquè s'ho va posar ell.
Ai, que m'ho vaig a venir.
Sí, era un fanboy de Mozart.
Sí?
I es va posar l'Amadeus en honor a Mozart.
Se'l va posar ell?
Se'l va posar ell
com
mateix.
Com Mozart, si no recordo malament.
Correcte! Molt bé, bona memòria.
No, em quedo amb les classes.
Detallito. Bé, doncs aquest va ser l'autor d'aquesta història que ja t'ho he dit abans. És una mica fosqueta i potser una mica dramàtica. Som-hi, eh? Atenció, que és complicat.
Va, som-hi.
Una nena rep de regal de Nadal del seu padrí Drosselmeyer un trencanous. Però què passa? Que resulta ser que la joguina és, en realitat, el príncep del regne del Massapà, però que està encantat.
Ai, pobra.
Sí, pobrissó meu. O sigui, de príncipe sexy.
Clar.
A muñequito. Mal. Qüestió. El motiu de l'encanteri és el següent. El seu regne estava enfrontat a mort amb el dels ratolins, que estava governat per la cruel i maligna reina rata.
Tu diràs amb aquest
nom. No se puede ser bueno.
No.
D'acord. Què passa? Que la reina rata li fa un encanteri a la princesa Pirlipat, que és del regne del Massapà. Què passa? La converteix en un ésser molt i molt lleig, rotllo Bella i la Bèstia, ¿vale? Però un mengendro, un bitxo, ja les il·lustracions que
fatal.
Dius, ai, Dios mío, què és esta cosa? Qüestió. El trencanous, que és en aquell moment el príncep sexy que hem dit, és també el comandant dels soldats i intenta trencar el malefici. Però li passa una cosa molt verdiana.
Ai.
Que rellisca i sense voler assassina la reina rata, cosa que no pretenia fer.
Clar.
Per error.
Fatal.
Sí. Què succeeix? Doncs en aquell mateix moment es converteix en trencanous, perquè qui matava la reina rata, pam, malefici.
Ja està.
Què passa? El fill de la reina rata és el que es converteix en el nou senyor del regne i li surten, atenció, 6 caps. Of man, no los reclamaciones al señor alemán.
Comprem la teoria.
Qüestió, la princesa, la Pirlipat, retorna a la seva forma, però lluny d'agrair-li al sexy príncep ara trenca nous, el rebutja per ser un tros de fusta de dents gegants. Bueno, clar, era lletja fa durant 20 segons,
sí, home,
ella
vol,
era un espanto.
Però qui vol un trencanous?
Però que l'acaba de rebolletjar per lleig, però què és això? No, me parece muy mal, Pirlipat, no estoy contigo, eres basura, de nuevo, siempre hay basura en todo.
Sempre, eh?
Sí. Vale. Aleshores, què passa? Aquí entra en joc el Drosselmeier, aquell padrí que havíem mencionat abans, que decideix regalar aquest trencanous a, amb la seva forma de joguina, evidentment, a la seva fillola Marie, que ella és molt noble d'esperit, supervalenta, i estava convençut de que podria ajudar-lo a recuperar el seu regne i la seva forma. Qüestió, dit i fet.
Sí.
Com ho fan? Durant la nit de Nadal, mentre tota la casa dorm, excepte Marí, que està fascinadíssima amb el seu trencanous, es produeix un màgic enfrontament entre el rei rata i el seu exèrcit de ratolins contra el trencanous.
Ai.
I durant la batalla, Marí, qual madre andaluza,
sí,
es treu una sabatilla...
Ho estàs dient de bo, això?
Sí, t'ho juro. Es treu una sabatilla i li tira al cap al rei rata.
Ai, rei rata.
Clar, el rei rata es queda en plan... Hola? Què ha passat? No entiendo. I quan ella està ahí, hola, què ha passat? No entiendo, patapam, el trencanous, el fareix de mort i bum! Es trenca el malefici i torna a ser el príncep sexy. En agraïment a aquesta cosa tan magnífica,
sí,
d'haver guanyat la guerra, recuperat el regne i tornar a ser un príncep sexy, diu, Churrimari, te vienes conmigo al reino del Mazapán? I ella dice, sí.
Clar, tu diràs, no tornaria amb l'ex?
No. Aquella
basura.
La Pirlipat, out.
Clar.
Out d'aquesta història.
Sí.
I se'n va amb aquesta nena, amb Marí, i s'esperen un any, perquè era molt petita, s'esperen un any, i quan ja ha crescut, es casen, són feliços i mengen anissos.
Hi havia punts liles, ja.
Sí.
Acaba de passar Macaulay Culkin per aquí.
Ahà!
Sí o no?
Correcte. És que és Nadal per antonomàcia, és innegable. No es pot dir que no. Visca Tchaikovsky.
Banda sonora de Solo en casa.
Sí, i de mil coses més.
I de mil coses, sí, sí, sí.
Vinga, va, som-hi, perquè aquesta història d'anar enrevessada, què va passar? Que els directius del Teatre Imperial, que estaven estrenant el Mariinsky, decideixen que és too much. Així que agafen la versió del trencanous de 1845 d'Alexandre Dumas, que era bastant més senzilleta i dolceta, sense tants assassinats i tants maleficis i coses. Qüestió, Màrius Petipa, que és el llibretista i el coreògraf, rep l'encàrrec de fer aquest llibreto i adaptar-lo un ballet.
Bueno.
I decideix convertir l'aventura de fantasia en el somni de la nena. ¿Vale? I ella, aquesta nena, en la seva versió l'anomenaria Clara.
Claro.
No sé per què. No lo sé.
Perquè fa bonic.
No entiendo. Però què va passar? Que els del Teatre Imperial van dir no, esto no es ruso, ole massa. No, clar, tio, que és el diminutiu de Maria.
Sí.
I clar, com n'havien de ficar cullerada en tot, doncs no es van quedar tranquils i vinga, canvia noms, i ara no sabem si la nena es deia Clara, es deia Masha, es deia Maria... Caos, me da igual. Niña, la niña.
La niña
de la zapatilla. ¿Vale? Així sí, l'anomenarem. Qüestió. Que el que era pràcticament Nàrnia, ara mateix se'ns ha transformat en un mix de Toy Story, Hansel i Gretel amb pinzellades de la Bella i la Bèstia.
Sí, senyora.
D'acord, perquè l'argument queda de la següent manera. La nena és molt més petiteta,
sí,
i té un germanet encara més petit.
Vaya.
Tots dos reben els regals de Nadal de Drosselmeier, però és el germà petit, en Franz, qui rep el trencanous. Però què succeeix? Com que és un trapella i un entremaliat, el trenca de seguida.
Vaja.
I mentre tothom se'n va a dormir, Clara, Maria o Massa, o com la niña a la zapatilla,
sí,
¿vale?, es queda desperta arreglant el pobre trencanou.
Sí.
Aleshores, totes les joguines comencen a cobrar vida.
Ai, Déu meu.
Sí, tot, jo
estic. Sí que estic.
Total.
Sí.
I es converteixen en l'exèrcit en miniatura que ha de lluitar contra el rei rata i el seu batalló de ratolins.
Ara.
Ah, aleshores, es manté el tema de la sabatilla, perquè
això
és fantàstic.
No, home, sí,
home, per Dios, zapatillazo i triunfo. Sí. I, evidentment, triomfen les joguines sobre les rates i el primer acte s'acaba així, amb el trencanous transformant-se en un príncep fantàstic.
Ara.
Aleshores, durant el segon acte, què passa? Doncs un cop més els directius hi fiquen cullerada i han dit, saps què? Ja n'hi ha hagut prou d'aventures. Ja està, m'he cansat. Fem un puro divertimento. I ho dediquen a un viatge de la nena i el príncep cap al regne del Massapà en agraïment en aquest triomf.
Veus que bé?
Clar, i aquí què passa? Viatgen al País de les Nines, travessen el Prat del Carmel, el regne de les cases de sucre. Vamos, lo de Hansel y Gretel, una fumada d'Alicia en el País de les Meravelles, és una cosa non-stop. Però què passa? Que funciona.
Clar.
I musicalment és fantàstic. Què passa? Finalment el príncep retorna vencedor al regne del Massapà, tots són feliços, i dius, ara se casen? No.
No?
No volem més punts liles, fora això.
Ah.
La nena es desperta perquè tot plegat havia estat un somni.
Vaja.
Ah.
Pel·lícula navidenya d'Antena 3, eh? Sí o no? Comprem o no?
Sí, home, por Dios.
Sí?
Que estan a tot arreu. És que no ens n'adonem, Tchaikovsky, està en vuestres vides.
Carta a Santa Claus.
Oyentes.
Esta noche.
Claro, eh? Está ahí, está con vosotros,
perfecte.
Però no ho sabíeu, no ho sabíeu. I ha de venir jo a dir-vos-ho.
Sí.
Vinga, va. Saps què passa? Que jo us he explicat tot aquest argument, tota
sí.
aquesta barrabassada, però el que succeeix és que cada nou coreògraf que feia aquesta obra s'inventava el que li donava la santa gana.
Però així no es pot.
Bueno, hi ha alguns que l'ensucraven encara més i era un Dios mío, ja está bien con tanta dulzura,
sí.
però molts d'altres van aprofitar la complexitat de la música per reforçar els moments més dramàtics. I aquí entra una lectura molt més adulta i molt més interessant del segon acte, perquè no fos un divertimento del País del Caramelo, de la Calle de la Piruleta.
Tu diràs.
Perquè, a més, això de la Calle del Caramelo i el País de la Piruleta tenia a Tchaikovsky absolutament torturat. Perquè ja ho veureu, era un senyor que ja era una mica torturat.
Sí, eh?
Però fer un divertimento l'emprenyava una cosa tremenda. Per què? Perquè, a més, aquesta obra, juntament amb el Llac dels Cignes, el Trencanous, o sigui, s'ha convertit en el ballet més representat de tota la història.
Wow.
Però què t'estava dient? No només és una trencada de cap, perquè ho representa tot, sinó que a nivell musical del gènere del ballet va ser una autèntica revolució. I aquí datos históricos que me apetece contaros.
Vinga.
I vaig a fer-ho. Mira, des de la segona meitat del XIX, el ballet, a Rússia, pren una importància brutal gràcies justament als teatres que dèiem, no? El Teatre Marinsky de Sant Petersburg i el Bolshoi de Moscou. Però l'autèntica revolució no és que vingui la gent a veure el gènere. Oh, que mira que bonito, les puntes de ballet, que bonitos los tutus. No, no, no. L'arribada del reconeixement internacional arriba gràcies justament a les aportacions que feien els grans compositors com Tchaikovsky, Prokofiev, Glier. Per què? Perquè van elevar i convertir aquest gènere teatral en autèntiques obres d'art musical. Clar. Què significa? Que gràcies al gran valor purament musical, aquests ballets sortien del seu hàbitat teatral per formar part del repertori imprescindible dels auditoris del tot el món. I què passa? Que ja ho estem dient, no només dels auditoris, de les bandes sonores, de les pel·lícules, de l'ambientació. I, evidentment, el paper de Tchaikovsky en el desenvolupament del gènere va ser absolutament fonamental, perquè és ell, amb el Màrius Petipa, que t'he dit abans, el coreògraf i el llibretista, són ells dos qui eleven aquesta música d'un mero acompañamiento del baile i converteixen aquesta música en un gènere autònom que funciona i que funciona a tot arreu. Què passa? Que és per això que la música del 39 és el que dèiem, sona en pel·lis, que si Solo en casa, que qualsevol episodi de Nadal, que si Friends, qualsevol sitcom, dibuixos animats, està en la nostra cultura popular i s'ha quedat la impronta allà, generació rere generació, a tot arreu, vamos, tot el Nadal, des de que s'encén l'enllumenat fins al 6 de gener.
Ara.
Per què t'explico tot això?
Digue'm.
Saps que t'he dit que Tchaikovsky estava torturadet?
Sí.
Per què? Perquè això va ser un encàrrec.
Ah,
aquest trencanous va ser un encàrrec. I et diré més, no tenia ni putes ganes, i perdona l'expressió. Zero. És més, tu llegeixes la seva biografia i n'he tret tres frases que he traduït que diu... Això és real, eh? Diu... I treballo amb totes les meves forces i crec que començo a reconciliar-me amb la trama del ballet. Això ja portava gairebé un any treballant-hi. Alerta. Després diu, m'he esforçat a fons amb totes les meves forces per treballar, però els resultats són una abominació.
Ai, pobre home.
I fins i tot va dir, i si resulta que el trencanous és repugnant?
Doncs no.
Bueno, ell estava torturat. Per què?
Perquè Psycho, anaves bé.
Ja, ja, no tenia ni idea, pobret. Perquè què va passar? El seu primer ballet, que alerta és el Llac dels Cignes, va ser un absolut i rotund
no
fracàs.
No m'ho puc creure.
Absolut. Absolut. Va caure en l'oblit fins que no es va estrenar el trencanous i va tenir èxit.
Enamoradíssim jo, del Llac dels Cignes.
Per suposat, però què va passar? Que Tchaikovsky va quedar tan deprimit amb aquest fracàs que va abandonar la composició de ballet durant 10 anys davant d'aquella crítica que el va massacrar. I què passa? Que ell era supersensible, superinsegur i amb tendències depressives heavies. Amb la qual cosa, ell va morir sense saber ni què seria el Llac dels Cignes, ni què seria el trencanous. I amb aquella tortura de dir, odio el ballet, es abominable, y lo que compongo es repugnante.
M'has pillat ara posant-me les sabatilles aquestes de ballet.
No. És que no es pot viure. És que, mira,
no t'agraden les que porto avui de ballet?
Jo crec que hauries de posar-te de puntetes ara mateix i algú hauria de gravar. Jo no entenc que això no estigui passant.
No passarà, que queden pocs minuts. Va, Maria.
Vinga, va, molt ràpidament us explico la biografia d'aquest senyor, que realment és molt xula. Ja us he dit que era una persona molt depressiva. I per què? Jo crec que tota aquesta inestabilitat emocional provenia, una, de la seva homosexualitat reprimida. Que imagina't, a la Rússia zarista.
O sigui, sí.
Ja no puedes ahora, imagina't, a la Rússia zarista.
Dir,
clar. Després va tenir un matrimoni absolutament espantós per amagar aquesta homosexualitat amb una antiga alumna, que el torturava, aquesta cosa, que no vegis. I després tenia una sensació constant d'abandonament i de falta d'enteniment constant. Què passa? Que el seu nucli familiar ja era peculiar. El pare era un ucraïnès que era tinent coronel que treballava a la mineria de l'Estat. Així que la música i tot plegat li interessava zero. La seva mare, que era d'origen francès, era la segona de les tres esposes del pare, el qual ja no era típic. I van ser, alerta, 6 germans. Qüestió, ell als 5 anys tocava el piano, estudiava idiomes, li fascinava la cultura, la música, l'art, però tot això se'n va anar a la porra, perquè als 6 anys el van enviar a un internat per formar-se com a funcionari de l'Estat. Qüestió que no va poder ingressar al conservatori fins 20 anys més tard, mentre estava allà formant-se com a... Bueno, ¿como qué? Como funcionario de mierda. Del Estado zarista.
Una abraçada a tots els funcionaris del món.
Del Estado zarista, con 6 años. Es que no estás a lo que estás, por favor. Qüestió, va ser un trauma immens per aquest home, immens. Ell va escriure, va composar sobre el tema perquè el va marcar, es va sentir abandonat, no va poder seguir les seves passions i estava absolutament deprimit.
Ja t'ho diràs. Que formi de la banda sonora de la pel·lícula, però sí em recorda a la pel·lícula del pianista.
Claro, és que està inspirada.
Depressiva.
És que està inspirada en
Tchaikovsky.
Està inspirada en la Barcarola de Tchaikovsky.
No ho sabia, això.
Ah, és que està en totes partes. Està...
No és, o sigui, que sí que surt a la banda sonora.
No.
No?
No. El compositor es va inspirar en Tchaikovsky, concretament en aquesta peça, en la Barcarola.
Que bo.
Has visto, todo se une en la vida! Vinga, va, seguim. Aleshores creix aquest Piotr Ilyich Tchaikovsky con toda la depre encima.
Sí.
I què succeeix? Doncs que crece mal. No hay psicólogos, todo está mal. I comença a desenvolupar una hipocondria terrible fins a tal punt que viu atemorit tots els dies de la seva vida per si li queia el cap mentre dirigia. T'ho juro. És la clàssica cosa que se te cae la cabeza. Vigileu tots amb els vostres caps, sisplau. Sí. Qüestió, vivia uns dels tabaixos terribles, fins i tot va tenir un intent de suïcidi que, per sort, va subsanar el seu criat, que, a més, era la seva parella clandestina. Bueno, una cosa terrible. O sigui, la seva vida era una instabilitat constant. Però, no obstant tot això, va tenir una carrera compositor força exitosa i molt brillant. Per què? Perquè les crítiques, que no eren poques, que li havien dit que si era massa delicat, que si era massa clàssic, que si era massa sorollós.
Ai, per
si no sé quina mena de... Bueno, però aquí estava. Què va passar? Per què arriben les seves obres fins a dia d'avui? perquè no li importava gens tota aquesta crítica, perquè el que ell creia, el que ell sentia, és que la música havia de transmetre emocions verdaderes, sentiments, passions. I li importava un bledo la moda. Li era igual si s'estilava el barroco, el nacionalisme o el neoclàssic. I li llepava un peu, vale? La tendència de moda, i deia, la música ha d'arribar. I crec que ho va aconseguir. I arriba. Aleshores, continua arribant i arribarà fins al final dels nostres dies.
No podíem deixar posar Maria al llac dels cignes.
Home, per favor, que estem bojos o què?
Un clàssic de clàssics. Mira, Núria Ros, que ha fet ballet durant molts anys, diu que també ha ballat el Trencanous durant molts anys.
Home, esclar, és que és una meravella. Qüestió, nois, Tchaikovsky no va saber l'èxit que va tenir, però ara la vostra obligació és mantenir el seu record viu. Exploreu Tchaikovsky aquest Nadal, porteu els peques, els grans, a tothom, aneu a veure el Trencanous, deixeu-vos portar per la seva màgia, deixeu-vos emocionar, perquè Piotr Ilich Tchaikovsky és un compositorazo, i lo demás... punteries.
Maria Broncova, moltíssimes gràcies. Ens retrobem després d'aquestes festes, eh? Bones festes.
Molt bé, bones festes i bon any.
Nosaltres que deixem la caravana avui. Fins demà a les 3. A gaudir d'aquesta tarda. Adéu-siau.